Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Luis Enrique ha dit aquest matí que està pletòric. Ara només falta que aconsegueixi que el seu equip també ho estigui. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, bona tarda.
Vallori, bona tarda, com estàs?
Molt
jo també, pletòric, eh? M'agrada aquest terme, pletòric. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. El Barça preparat per rebre l'Sporting.
Sí, en la 25a jornada de Lliga que, recordo, comença avui amb el Reial Societat Eibar, el Màlaga Betis i el València Leganés. Diu Luis Enrique, això, que està ple, pletòric d'ànims.
El Reial Madrid respecta els àrbitres i tot el que els envolta.
És el missatge del seu tècnic de Zinedine Zidane a la prèvia de rebre la Unió Deportiva Las Palmas i afegeix Zidane que entén que puguin molestar molta gent, diu el Reial Madrid. Per cert, el tècnic dels blancs defuig de l'afer Bosses de Fernando Roig i Casemiro queda fora de la convocatòria. Isco, atenció, pot ser titular demà.
L'Espanyol cap a Vigo amb poques novetats.
El conjunt blanquiblau ha acabat de preparar avui el desplaçament a Balaïdos, el primer dels dos partits fora de casa consecutius. Quique Sánchez Flores cita 20 jugadors amb la novetat de Diop, que torna després de sanció, i d'Andrés Prieto pel lesionat Roberto.
En bàsquet, Calderón a punt de signar pels Warriors.
El base espanyol ha estat tallat pels Lakers i a partir de demà pot signar amb qui vulgui els Warriors. Golden State és l'equip amb més números per fitxar-lo. Avui, per cert, en bàsquet tenim Eurocup i Lliga de Campions.
En Fórmula 1, el malson de McLaren continua.
Sí, després de la nefasta presa de contacte de Fernando Alonso amb el circuit de Catalunya, avui el seu company Van Dorn ha vist com el motor deia prou, li ha durat 29 voltes.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb Dagoberto Escorcia i Tomàs Guasch. Què estem preguntant avui a la xarxa?
Al Facebook i al Twitter, en clau Barça, recordeu que sortegem, ho farem demà, no? El sorteig de l'entrada doble pel Barça, sí. Sporting de Gijón, per anar demà al Camp Nou a veure el Barça, a escoltar com el Manolo Oliveros canta els gols a Leo Messi, entre d'altres. Us preguntem si confieu que l'equip recuperarà el bon futbol, eh? El bon futbol, recuperarà el Barça el bon futbol? Recordeu, entre totes les respostes a la pregunta, Barça, anem sortejant aquesta entrada doble pel Barça Sporting. I en clau espanyol, l'Espanyol té Celta i Villarreal, dos partits seguits lluny de Cornellà Prat. Fàcil. Quants punts signaríeu en aquests dos partits fora de casa? Respostes al mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i també a Twitter, @EsportsCope. Vallori, sé que tens moltes coses,
moltes,
eh?
Moltes, sí.
Després tindrem una pinduladeta de bàsquet. T'escolto, tot teu.
Gràcies, Albert. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz està a la producció, us parla Joan Vallori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota, la de la Lliga, ya rodas por Scope.
Este miércoles.
¿Estáis preparados, chavales?
Vuelve la Liga. Desde las 7, Fútbol Club Barcelona, Sporting de Gijón.
Bueno.
Real Madrid, Las Palmas.
¡Qué pelota templada!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Notición.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras. Porque con la tarifa web de Verti, al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La ràbia amb com els jugadors del Barça van celebrar el gol de la victòria al Calderón i els crits que es van sentir procedents del vestidor al final del partit acaben amb els dubtes, per si algú els tenia, de que els jugadors del Barça volen seguir guanyant, volen seguir lluitant per tots els títols. Tampoc hi ha dubtes del caràcter guanyador de l'entrenador, que busca solucions tàctiques a les noves dificultats que els rivals plantegen al Barça aquesta temporada. Ara, aquestes bones intencions de tots s'han de traduir urgentment en una millora en el joc i, a través de la millora en el joc, de l'estabilitat, aconseguir encadenar una bona ratxa de resultats per evitar que cada partit es converteixi en el llançament d'una moneda a l'aire. Aquesta serà l'única manera de que el Barça pugui aspirar a tots els títols sense haver d'estar pendents de l'arbitratge de torn.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Avui dimarts ja arrenca la jornada 25 a primera divisió. Tenim avui 3 partits. A 8:15, Reial Societat Eibar. A 10:15, Màlaga Betis. I a 10:15, també València Leganés. Demà juga el Barça a partir de 8:15, un horari gens habitual entre setmana. El Barça rep a l'Sporting amb l'arbitratge, ho hem de començar a apuntar ja, de José María Sánchez Martínez. És la seva segona temporada a primera divisió. Demà també juga el Real Madrid a 10:15, rep a Las Palmas amb l'arbitratge de Fernández Borbalán, i també demà a 10:15 es jugarà el Celta Espanyol. Per tant, busquem les novetats prèvies a tots aquests partits. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, marxem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, on hi ha l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, bona tarda.
Comencem amb les novetats esportives al Barça, que passen per la recuperació de cara al partit de demà de Mascherano i d'Arda Turan.
Sí, perquè han entrenat ja amb màxima intensitat. Els dos estan recuperats de les seves lesions. També ha confirmat Luis Enrique que estan bé. I com venim explicant a la COPE, des de la setmana passada Mascherano rebrà l'alta demà, després de perdre's els 4 últims partits. També la tindrà Arda Turan, que ja esperava tenir-la, de fet, aquest dissabte passat. Només serà baixa el lesionat Matí, a banda del lesionat de llarga durada Aleix Vidal.
Anem amb la roda de premsa de Luis Enrique. No ha estat tan sec com dissabte, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Està molt, molt sec, molt tallant Luis Enrique en les últimes rodes de premsa. Sobretot avui ha tallat d'arrel qualsevol pregunta que tingués a veure amb àrbitres i amb el seu futur.
Sí, sí, ha esquivat qualsevol tipus de polèmica, fins i tot ha evitat referir-se al recolzament públic del vestidor de pesos pesats com Piqué, Alba i Iniesta, que han manifestat que estan a mort amb ell. Se'l veu amb poques ganes de respondre. Avui només 11 minuts de roda de premsa, en total 17 preguntes. A Luis Enrique se'l veu far de sortir davant dels mitjans. Havia començat bé l'any, però després de la derrota a París hem vist un canvi, hem tornat a veure la seva versió més vinagre. Cada dia se'l veu més desgastat, encara que Luis Enrique ens ha sorprès dient tot el contrari en sala de premsa.
Estos días hemos hablado mucho del estado de ánimo de la plantilla, pero a mí me gustaría saber cómo estás tú, si te sientes fuerte, con ganas, o estás un poco cansado ya y desgastado.
Pletórico, sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
Pletórico, home, espero, Oli, que estigui pletòric quan treballa sobre la gespa, quan parla amb els seus futbolistes del vestidor, però com a mínim quan es posa davant del micro no ho sembla.
Sí, jo crec que està pletòric, que ell doncs considera que era la situació de la Lliga i tal, i tot això doncs que està bé, que està funcionant bé. L'altra cosa és el que deia l'Helena, no? Si està desgastat.
Ho sembla.
Sembla que sí, i cada vegada sembla que sigui més propera la seva decisió de no continuar.
El que no ha amagat Luis Enrique és que la victòria del Calderón a la classificació val 3 punts, però segurament val una mica més que això, no?
Sí, perquè ha reconegut que surten molt reforçats anímicament després d'aquesta victòria in extremis al Calderón, després que Messi sortís un cop més al rescat de l'equip. Luis Enrique ha dit que la celebració tan eufòrica, amb tanta ràbia dels jugadors, deixa clar la injecció de moral que van suposar aquests 3 punts contra l'Atlético de Madrid.
Hombre, viendo la dificultad del partido anterior contra un rival directo y uno de los mejores equipos de Europa, sin ninguna duda, 3 puntos vitales para lo que es nuestro objetivo de seguir presionando, y creo que además dando muestras de lo que busca el equipo, de intentar mejorar, porque es evidente que tenemos margen de mejora y amplio, y pudisteis ver no solo la forma, sino con la rabia con la que se celebra una victoria de ese tipo, además en los minutos finales.
Per mi el document més interessant de la roda de premsa és quan Luis Enrique ha explicat per què aquest any al mig del camp del Barça estava perdent protagonisme i per què li estava costant tant treure la pilota jugada des del darrere. S'ha extès bastant en aquest punt Luis Enrique.
Sí, ha estat la resposta més llarga a aquesta reflexió sobre la possessió. S'ha explicat Luis Enrique explicant una mica doncs el per què d'aquesta falta de protagonisme dels migcampistes. Té clar que els rivals cada cop saben més com fer-li mal a aquest Barça, i en això està el tècnic, intentant introduir ajustos tàctics per contrarrestar la pressió alta dels rivals.
Pues es muy fácil lo que ha cambiado. Debéis coger a los entrenadores rivales, agitarlos así y decirles, hombre, dejar jugar al Barça, coño, que no les estáis dejando jugar, ¿eh? Y al que marca Busquets cada día al hombre que suele ser el punta rival, lo mismo, le cogéis ahí. Deja a Busi que pueda jugar, hombre, que se aburre el pobre chaval. Hay una evolución clara, el que la quiera ver, que la vea, el que no, Da igual, es una evolución clara a presionarnos más alto, a no dejarnos jugar. Es mérito de los rivales. La clave de la posesión no es tener posesión porque sí. La clave de la posesión es un medio para conseguir un fin. El fin es ganar los partidos. Si un rival permite y se encierra y permite una posesión de balón larga, esa te sirve para conseguir generar espacios, generar huecos, generar la posibilidad de hacer goles. Si un rival decide darte los espacios y presionarte alto y adelantar líneas y dejarte los espacios y con dos toques puedes hacer gol, pues no tiene ningún sentido tocar el balón. Esa es la realidad del fútbol. Dentro de nuestro periplo, en esta tercera temporada, los rivales presionan mucho más arriba, pero la clave la tienen los entrenadores rivales.
Home, la clau la tenen els entrenadors rivals per pressionar-te tu a dalt. La pregunta és, Luis Enrique està buscant solucions i el que fa l'altre dia el Calderón Oli, jo crec que va en aquest sentit, en aquesta línia, poblar més al mig del camp amb quatre futbolistes al mig del camp quan el Barça té la pilota, però també és feina de l'entrenador del Barça contrarrestar això. I jo pregunto, per exemple, per què la pressió que feia el Barça camp contrari, perquè això ha desaparegut?
Sí, per exemple, és cosa de Luis Enrique. Per exemple, això des del punt de vista de la pressió davant, no? I des del punt de vista del mig del camp, ell es troba amb jugadors nous i també es troba amb la baixa forma, per mi, brutal, de Andrés Iniesta i de Sergio Busquets, perquè han estat lesionats, pel que sigui, aquesta baixa forma i també el mèrit dels rivals, però sobretot aquesta baixa forma dels dos jugadors que encara queden d'aquell trident del mig del camp amb Xavi i que va donar molts fruits, no? Jo crec que tot això doncs és una barreja del conflicte que té Luis Enrique.
També li han preguntat pel trident, si es planteja fer alguna rotació a dalt en els propers partits.
Sí, jo personalment no descarto l'entrada del Cácer perquè descansi Luis Suárez, encara que el tècnic, quan se li ha preguntat descansarà algú dels tres de dalt, ell no ha volgut donar pistes, però tampoc ha dit que no. Això sí, ho ha fet amb certa ironia.
Tenint en compte que el dissabte hi ha el Celta i després ve el PSG, demà pot ser un partit propici per donar una mica de descans al trident ofensiu i donar una mica més de marge a Paco Alcácer?
A lo mejor. Esta era una frase chanquete, ¿no? Era a lo mejor, ¿no? Era verano azul, ¿no? A lo mejor.
Verano azul. Es nota que té una edat, Luis Enrique?
Sí, sí, sí. De fet, estàvem preguntant per aquí alguns a la sala de premsa el Chanquete, tal, com que l'han repetit, alguns sabem de l'existència de la sèrie, però sí, sí, ja té una edat, 40 i pico d'anys, el tècnic.
El Cácer va jugar darrerament en un partit a casa. Jo crec que tu deies, Helena, que pot repetir perfectament, eh?
Sí, jo crec que sí, perquè a més Neymar, no sé si ho recordeu, va descansar per sanció a la tornada de semifinals de Copa del Rei, i el Cácer doncs porta partit sense jugar, i ja que tens el Celta el dissabte i després el PSG al Camp Nou, jo crec que és un dia propici perquè Luis Suárez descansi i surti el Cácer, no?, contra un rival a priori més inferior.
I per acabar, un document sobre el seu Sporting. Luis Enrique és de l'Sporting de Gijón.
Sí, diu que considera clau aquest partit de demà contra l'Sporting per seguir amb la millora de l'equip, per seguir doncs, en la dinàmica aquesta ascendent. I ha dit Luis Enrique que li va agradar com va funcionar el canvi de sistema que va aplicar el Calderón amb 3-4-3 en atac i 4-4-2 en defensa. De fet, no ha descartat tornar-lo a utilitzar demà doncs, per seguir provant, però no vol donar pistes al rival, a aquest Sporting, que creu que ha canviat lleugerament amb Rubí a la banqueta.
Bueno, el objetivo que tienen todos los equipos de cambio de entrenador es el de buscar nuevas alternativas. Sí que podemos apreciar en este Sporting un posicionamiento diferente, tanto en ataque como en defensa, y las mismas características en el aspecto futbolístico. Quizás un poco más atrevido en ataque, que se convierte en este tramo final de temporada en un equipo peligroso, como lo son todos los que están abajo, porque se acaba el plazo de partidos para poder revertir su situación y para nosotros representa un partido clave en nuestro objetivo de seguir mejorando nuestra posición y en la idea de no perder puntos.
La llista la coneixerem demà al matí com sempre, no?
Sí, tornaran Mascherano i Arda Turan. Els descartats per lesió seran Aleix Vidal i Mathieu, segurament també Masip, i un més. Veurem a qui li toca.
Gràcies, Condis, a dinar, que vagi bé.
Adeu, fins després.
Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
No ha volgut Luis Enrique parlar d'àrbitres, però ahir la directiva del Barça sí que va exposar la seva versió oficial sobre la polèmica arbitral de les últimes hores a través del seu portaveu.
Sí, ho va fer Josep Vives ahir per la tarda. Diu que hi ha accions objectives que perjudiquen el Barça, però d'aquí a pensar que existeix una intenció clara de perseguir i perjudicar el Barça, hi ha un pas molt gran.
Hi ha equivocacions dels àrbitres, errors dels àrbitres, que a vegades et perjudiquen. Dades que són objectives. La pilota que entra al Benito Villamarín és una dada incontestable. Perjudica el fet de no donar aquell gol? Òbviament sí, perquè si no tindríem dos punts més. La mà de Bruno que reconeix era mà, i per tant ell diu, sí, era un penal claríssim, ens perjudica. Home, doncs sí, aquell penal després l'hauríem hagut de transformar, però aquell penal ens donava unes opcions determinades, potser a poder guanyar el partit. No és un sentiment o no, són dades. Ara bé, això no vol dir que tinguem nosaltres el sentiment que se'ns vol perjudicar, que això és molt diferent. Aquest no hi és.
Josep Vives també va aprofitar per defensar Gerard Piqué, diu que el club reivindica la llibertat d'expressió sempre i quan es faci amb respecte.
Creo que si en el club decimos que respetamos la libertad de expresión, vamos a tener que respetar la libertad de expresión de toda nuestra gente, de Gerard Piqué, que mediante sus redes sociales expresó pues, su idea, su sentimiento, su opinión. Y entiendo que en una sociedad democrática como en la que vivimos, la opinión libre debe ser respetada. Si cualquier crítica, aunque sea respetuosa, o tiene que ser tomada como un ataque, pues yo creo que mal andamos. Entiendo que las críticas tienen que ser efectuadas educadamente, en tiempo y forma, y tienen que ser aceptadas también educadamente, en tiempo y forma.
El comitè d'àrbitres sembla que ha decidit denunciar Piqué. Diu Vives que el club encara no ha rebut cap notificació. Recordem que Piqué ja va ser denunciat fa un mes i mig per parlar de l'arbitratge de Fernández Borbalán a Sant Mamés i pel de Iglesias Villanueva a l'Estadio de la Ceràmica, una denúncia que encara està pendent de resolució.
Sí, denúncia per Piqué, denúncia per Fernando Roig i Gil Manzano. Dissabte el veurem xiular al Barça-Celta a l'estadi del Camp Nou. Gràcies, Anaïs.
A tu, adeu.
Me'n vaig cap a Gijón. Entrem al vestuari de l'Sporting. Saludem al migcampista, l'alacantí de l'Sporting de Gijón, Xavi Torres. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs? Com van les coses?
Pues bé, la veritat que estem aquí una mica patint, però bueno, estem convençuts de que al final de temporada podrem aconseguir l'objectiu, que és de que l'Sporting seguisca un altre any a primera. I bueno, sabem que és molt difícil, però que estem allí per la pelea i que anem a aconseguir-ho.
Sí, aquesta és la vostra batalla, eh? Ningú va dir que seria fàcil, no, Xavi?
No, i més ara com estan tots els equips en primera. Hi ha molta igualtat i bueno, està clar que hasta final de temporada anem a estar uns quants equips ahí. I bueno, i ojalà pues, nosaltres puguem salvar-nos, perquè seria el colofó d'una temporada.
Com arribeu al Camp Nou, Xavi? Perquè heu sumat només una victòria en els darrers 10 partits, però en algun d'aquests partits heu merescut més.
Sí, sobretot l'altre dia, no? contra el Vigo, crec que vam poder guanyar mínim 2-3-0 o 3-1. I bueno, quan estàs ahí baix pues passen aquestes coses, no? Tu no fas els gols que tens que fer i després ells a la mínima pues, et fan un gol per baix la barrera, no? Però bueno, nosaltres pues, afrontem el partit del Camp Nou pues, amb molta il·lusió i òbviament no el donem per perdut i ojalà puguem arrapar algun punt, que seria algo molt positiu per a nosaltres.
Ha canviat molt l'equip des que està Rubi, comparant-lo amb quan estava Belardo. Feu coses molt diferents o no?
Bueno, està clar que cada entrenador és d'una manera, no? Nosaltres pues, ara estem tots, pareix que l'equip estiga funcionant millor i, bueno, òbviament amb la Belardo pues, també funcionava bé i bueno, però ja saps com és el futbol, quan no surten els resultats pues, no pots tirar a 25 futbolistes, pues, hi ha que tirar l'entrenador, no? I ara pues, amb Rui pues, estem molt contents amb ell, les idees que té ens agraden a tots i bueno, jo ojalà pues, servisgui per a salvar l'equip i que continuem tots aquí un altre any a primera.
Tu jugaràs demà al Camp Nou o et reserva davant del Depor?
No ho sé, això no ho sabem, no ho sabem.
Ja. I Douglas com ha estat?
Douglas molt bé, sí? Va tindre una petita lesió després de Nadal, crec que va ser, però ara ja està molt bé i està apoyant molt a l'equip i ajudant molt.
Escolta, i la forma de jugar, quina serà? Perquè aquesta temporada els equips habitualment li estan plantejant al Barça els partits de forma diferent a com ho feien. Abans era més habitual veure equips més tancats al darrere i ara molta gent va a pressionar més a dalt. Què fareu vosaltres?
Bueno, està clar que tampoc puc dir-te, no? El que anem a fer... Ni
no en xivarem a Luis Enrique, però... no li direm res, Xavi, no preocupis.
Però bueno, clar, que fem el que fem, sabem que davant tenim el millor equip del món i bueno, pues ojalà no tinguem la seva tarda i nosaltres puguem, com et dic, pues, puntuar que seria molt, molt positiu.
Però el punt feble del Barça és el mig del camp, que està fent invents, està fent canvis.
Bueno, Està clar que el Barça, ja t'he dit abans, a mi és el millor equip del món, els jugadors que té, l'entrenador, tot, i torna a repetir que ojalà ells no estiguen acertats, perquè si ells tenen el seu dia, per a nosaltres serà molt complicat.
Escolta, tu vas jugar a les ordres de Luis Enrique, al filial. Com recordes aquella temporada, Xavi?
Bueno, pues la recordo amb moltíssima alegria, no? Van ser 2 anys que vaig estar allí, que vaig estar superbé, tant amb Guardiola com amb Luis Enrique, i li guarden molt de carinyo al Camp Barça, a la Masia. De fet, encara tinc molts amics d'aquella època i per això que a mi sempre guardaré el Barça dins del cor.
Estem tots pendents si Luis Enrique continua o deixa ja aquesta temporada. No sabem què farà, ens té despistats.
Bueno, pues ell sabrà, no? Per tant, que ell ha fet números molt bons des que està al càrrec de l'equip i el que decidisca, però òbviament si continua pues serà pel bé del Barça.
Xavi Torres, un plaer, gràcies per atendre'ns i ens veiem demà per aquí, una abraçada forta.
Molt bé, una altra abraçada, un altre plaer.
Xavi Torres va estar al Barça i també va estar al Barça, va ser integrant del cos tècnic durant 2 temporades, el tècnic de l'Sporting de Gijón, Rubi. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan Francesc Ferrer, Sicília, que avui en roda de premsa ha reconegut que és especial venir a jugar a Catalunya per un tècnic que va dirigir l'Espanyol B i també va estar a l'estaf del Barça la temporada del Tata Martino.
El que ha nacido en Catalunya, pues el Barça y el Espanyol los ha seguido desde que es muy pequeño, ¿no? Entonces es algo que siempre pues te ha hecho ilusión poder estar en esos escenarios, pero me preocupa tanto mi equipo que me queda en un margen, que me queda ahí, ¿no? Pero no le doy nada. Para mí a nivel personal, lo único que me preocupa es que mi equipo esté bien.
D'aquella temporada Rubi coneix el Barça i ara diu que ell creu que no està en crisi l'equip de Luis Enrique.
Però al haver 3 partidos en una setmana, sabiendo lo que tal y que creo que hay gente que también está llamando a la puerta para tener una posibilidad, vamos a hacer una cosa un poco más mezclada, con la intención de ganar, no de regalar nada, o sea, eso siempre.
Estava parlant el tècnic de Vilassar de Mar, que demà farà rotacions al Camp Nou perquè tenen 3 partits entre setmana i, com deia, no creu que el Barça estigui en crisi.
Es que yo creo que es un proceso normal que les pasa a estos equipos, que tienen tantos partidos, tantas competiciones, selecciones nacionales, y la repercusión que tienen estos equipos, ¿no? Que a la que hay un partido que ya no 2 o 3, a la que hay uno ya se habla de que no se está trabajando bien. Yo creo que es un proceso normal, pero muy normal, que hay días que están un poco mejor, otro peor, pero al final de cada 4 partidos ganan 3. Entonces tú tienes que buscar ese que a ver si te pilla ahí, ¿no? Pero son equipos que no nos podemos engañar, son superiores. El Barça, Madrid, estamos hablando de los 3-4 mejores equipos del mundo, seguro.
Bons números de Rubi en els últims partits, els últims 3, una victòria, una derrota i un empat. No està malament.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Rematem la prèvia d'aquest partit de demà del Camp Nou amb les novetats esportives a l'Sporting. Carlos Andrés Llamas, Cope Gijón, buenas tardes.
Hola, compañeros, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos lista de convocados en el Sporting, ¿no ya?
Sí, convocatoria de Rubi para el partido de mañana en el Camp Nou. Ha dejado fuera a 3 jugadores que son habitualmente titulares. Es el caso de Canella, de Carmona y de Moy Gómez. Tampoco está Jorge Meré, que fue expulsado el pasado domingo contra el Celta. Viajan 20 jugadores. Mañana tendrá que hacer el Sporting 2 descartes antes del encuentro. Y bueno, pues convocatoria con algunas caras nuevas, aunque ha dejado claro Rubi durante toda la mañana que es una plantilla con un nivel parecido, por lo tanto, claro que habrá rotaciones. El Sporting juega el domingo a las 12 contra el Deportivo en una auténtica final por la permanencia y dice que sí, que habrá una mezcla entre jugadores que están jugando habitualmente y otros que no lo han hecho en las últimas semanas.
Sí, pero eso me recuerda a otros años en que con el Pito Velardo fue allá, ¿verdad? Aquel partido sí, entre semana que estaba aplazado por lo del Mundial de Clubes, que también jugó con una alineación que no era la habitual.
Sí, en ese caso incluso hubo 10 cambios en el 11.
Ajá.
Sí, pues
mañana
todavía
no tanto, ¿no?
Yo creo que mañana, viendo la convocatoria y por lo que ha dicho hoy Rubi, esa palabra que ha utilizado un par de veces, de que habrá una mezcla, yo creo que 5 o 6 cambios sí habrá en el 11 titular. Siempre lo decimos, que al final la plantilla del Sporting, en cuanto a nivel, es parecida. Pero bueno, sí que seguro que mañana, y a lo mejor desde la capital, desde Madrid, pues se va a hablar mucho del 11 que ponga el Sporting. También es cierto que siempre le suele ocurrir en las últimas temporadas que al equipo asturiano le toca jugar contra el Barcelona o un miércoles o entre semana, o cuando tiene al día siguiente o a la semana siguiente un partido crucial por la por la permanencia, y yo creo que de nuevo van a estar muy pendientes, sobre todo en Madrid, del 11 que ponga mañana Rubi.
Mañana afinamos más, si te parece, pero ¿qué once se perfila?
Bueno, yo creo que va a estar Cuellar en la portería, a pesar de que tiene 4 tarjetas amarillas. Defensa lateral derecho para Lillo, lateral zurdo para Elderson, que va a debutar mañana, llegó del Mónaco y todavía no ha jugado ningún minuto. En el centro de la defensa, Babín, y es posible que Juan Rodríguez, que es el cuarto central de la plantilla, digo lo de Juan Rodríguez porque Amorebieta está con 4 amarillas. Si ve una amarilla, que si juega la va a ver seguro, no jugaría contra el Deportivo el domingo. Centro del campo para Xavi Torres y para Sergio Álvarez. En la banda derecha yo creo que va a jugar Douglas, que además uh-huh. está en un grandísimo momento y está siendo de lo mejor del Sporting. Banda izquierda para Isma López, que es titular habitualmente, aunque las últimas semanas ha caído del 11 de Rubi. Media punta, Víctor Rodríguez. Y arriba, o Duje Chop o Carlos Castro. Es decir, que de aquí pues salen 3, 4, como mucho 5 jugadores que vienen siendo habituales en el 11 del Sporting.
Muy bien. Oye, ¿y Rubi qué tal ha caído ahí?
Pues muy bien, hay ¿bien? Que decirlo. Muy bien, la verdad. No tenía ni mucho menos una tarea sencilla. El equipo estaba muy mal cuando llegó y el equipo ahora está bien, está jugando al fútbol. Quizás ha conseguido menos puntos de los que merecía. Por ejemplo, contra el Celta se le escapó la victoria en ese último cuarto de hora. Pero hay que reconocerle a Rubi el mérito de haber levantado al Sporting. El Sporting está mucho más vivo que hace un mes y medio. Y de momento, pues lo que parece evidente es que de estar casi con pie y medio en segunda, lo que va a hacer ahora es pelear por la permanencia al menos hasta el final.
Y además habrán asumido ya que no entre el cura antes de los partidos.
Sí, menos mal. Sí, ya lo han asumido, ya se ve con normalidad, que no es solamente el cura, que es que no
entra
quiere
nadie, ¿no?
que entre nadie media hora antes del partido. Bueno, pues sí, como era una tradición en el Sporting, pues creó cierto revuelo a nivel mediático, a nivel de peñas, de aficionados, pero ya está asumido. Incluso hubo una reunión entre el capellán del Sporting, Fernando Fuello, y Rubi hace apenas 10 días en Mareo. Hablaron, se dijeron las cosas, normalidad, y nada, el cura Fernando Fuello puede ir cualquier momento de la semana para ayudar a los jugadores, ¿eh? Eso sí que lo puede hacer.
Muy bien. Carlos Andrés Llamas, gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Demà, quan s'acabi el partit del Barça, començarà el partit del Real Madrid, que rep la Unió Deportiva Las Palmas. Gil, hola, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Ha parlat aquest matí Zidane, que està pletòric també, o com està Zidane?
Està torero. Serietat amb el capote i espectacle amb la muleta. Et deixo 2 perles de la roda de premsa avui del tècnic francès. La serietat amb el capote a l'hora de parlar del tema arbitral, les bosses que van i venen i les crítiques que arriben des de fora. Sense esmentar noms, reclama i reivindica l'espectacularitat de la seva plantilla a l'hora de respectar el gremi arbitral.
Yo no me meto en los árbitros, yo creo que mis jugadores tampoco respetan mucho lo que hacen los árbitros. Tengo un vestuario espectacular en este sentido, en el sentido que ellos siempre lo que quieren es trabajar, hacer las cosas bien como la estamos haciendo. Y bueno, yo el mensaje que te quiero transmitir es, yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, porque respetan muchísimo al cuerpo arbitral y a todos lo que rodea, y yo muerto con ellos, ya está.
Eso es una indirecta para Piqué, sí, ¿no?
Y para Fernando Roche también. No? Bueno, arguments repetits, com el fet de tenir 24 jugadors a la plantilla, haver de repartir minuts, parlant sobretot a 2 futbolistes, Isco i Morata, decisius en el desplaçament al Madrigal, al antic Madrigal, vaja. Unes càmeres de televisió enxampen a tots 2 futbolistes mentre estan escalfant. Isco li diu a Morata, soy plato de segunda mesa. I Morata li respon, pues si tú eres plato de segunda mesa, yo soy los postres.
Sí.
Li han traslladat la pregunta al tècnic madridista, muleta, torero, així ha estat la faena de Zidane.
Muy bonito. Muy bonito. Yo me río porque tú te rías.
No, es que me río porque... por su cara. No, iba a decirle que si cree que es una broma, si...
Claro,
se siente
eso, tú lo decías en tu pregunta, que son bromas y los jugadores, claro, que bromean. Ya está. ¿Tú has visto cómo entraron luego en el campo? Entonces, perfecto.
Veus que bé, millor despatxar-ho amb un somriure com un moc, no?
Ha estat sensacional, sí. Per mi. No era una pregunta fàcil, perquè, no. A més, és repetit el tema Disco i dos jugadors que estan pràcticament entre rumors de sortida del Madrid. Mm. O sigui que ha estat aquí elegant. Ha fet una ruleta així, el bo de Javier Herraez, i ha torejat la pregunta sensacional.
Última hora esportiva del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sufrió el Madrid en el campo del Villarreal y bueno, mañana en principio le espera un partido más plácido en el Bernabéu contra Las Palmas, pero que es un equipo que juega bien al fútbol también, ¿eh?
Sí, aunque llega en un mal momento, 4 derrotas consecutivas, Gesé vuelve a su casa, el Estadio Santiago Bernabéu, la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha entrenado esta mañana en el Estadio Alfredo Estéfano, en Valdebebas, en la Ciudad Real Madrid. Y en cuanto al conjunto de Zidane, pocos cambios en la convocatoria, tan solo reseñar que ha dejado fuera a Casemiro, le da descanso, estaba percibido, quiere que juegue el próximo sábado frente a Eibar, le considera un partido importante y no quiere correr ese riesgo. Y entra en la lista Asensio, que viajó a Villarreal, pero que fue descartado. No ha trascendido nada la posible alineación. En principio podría entrar algún futbolista para refrescar al equipo, principalmente Isco en el centro del campo. Bale terminó con un golpe en el tobillo, ha entrenado sin problemas, pero igual pudiera tener algún respiro. Y en defensa vamos a ver si Nacho encuentra su hueco después de que Zidane apostara por Pepe el pasado fin de semana en el Madrigal.
Igual se ha llegado la hora de Isco, ¿no? De que sea nuevamente titular, que está aprovechando los minutos que tiene últimamente. El otro día fue revulsivo importante en el Estadio La Cerámica.
Sí, puede. Además, sin Casemiro yo creo que tiene bastantes posibilidades, ¿no? Lo normal es que a lo mejor Zidane meta en un doble pivote compuesto por Modric y Kroos y que recupere la figura de media punta con Isco por delante de esos jugadores y por detrás de Karim Benzema, ¿no? Ya te digo que es una de las opciones, otra meterá Kovacic en el centro del campo, pero creo que Isco se ganó sobradamente el pasado fin de semana ser titular mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues mañana hablamos. Miguel Ángel Díaz, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Ya ha llegado al supermercado del Corte Inglés la Feria de Alimentos de Europa, con más de 2.000 productos por descubrir.
Los mejores quesos de Holanda, las cervezas de Bélgica, pastas y pizzas de Italia.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Li preguntarem si ha rebut regals a l'exàrbitre català Sergi Albert.
Aquí a casa meva tinc un gerro de quan vaig anar a fer el ràpid de Viena. La cosa és que quan hi vaig posar aigua, s'escapa l'aigua.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja fa una estoneta que he engegat la meva màquina Nespresso i tinc aquí a punt les càpsules Bracafé, que sabeu que podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Tinc les càpsules Or, que són les que crec que avui em demanaran més, i també càpsules per si algú vol cafè descafeïnat. Oli, què posem?
Càpsula de diamants, Ristretto.
Molt bé, Ristretto, marxando. Tomàs Guas, què tal? Bona tarda.
Què tal, guapo? Molt bé.
Molt bé, cafè sol com sempre, no?
Sí, com sempre, que no hay que cambiar las costumbres.
Sí, senyor.
Magnífic. Dagoberto Escorcia, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda, una salutació per tots i jo vull un tallat.
Un talladet pel Dago.
Molt bé. Sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Tomàs, que hem parlat molt a les últimes hores dels regals, dels obsequis als àrbitres, de les bosses amb pins... I és veritat, ara fa temps que no se'n parlava, però és una cosa que s'ha fet tota la vida, no? I que fa pràcticament tothom, no?
Jo he vist sempre, vaja, jo, a més, és que aquelles coses de les casualitats. No fa molt temps vaig veure un peluco extraordinari,
sí,
valorat el seu dia amb 500.000 de pesetes, que regalava el Barça al camp per als àrbitres, i segons el personatge que el té, bon amic meu, havien baralles per anar a pitar aquest joc. Escolti una cosa, però això és una qüestió de tota la vida. Jo he fet vestidors com tothom, assarriant amb el seu temps al cap, no? Però això és vell. Escolti, vostè diu, això no s'ha de fer. Escolti, pues, és una altra història, però el que s'ha fet, ho ha fet tothom. I, escolti, és que no sé, és que em sembla que són ganes de donar-li no sé, voltes a coses que són normalíssimes, vaja.
Sí, sí. Home, dago un reloj de medio millón de pelas, yo creo que eso ya es pasarse un poco, pero una bolsa con cuatro pins y dos bolis, pues no pasa nada, ¿no?
A lo mejor es como las ventas esas de las entradas de algún concierto muy fuerte que te venden
sí, la entrada y el boli.
Por la entrada y el boli, a lo mejor. Pero bueno, yo creo que eso lo regalo, como dice Tomás, es de verdad, que han existido siempre y que el día que dejen de existir, de verdad, es que no nos volveremos humanos. Yo tengo un regalo de la COPE cada fin de año y...
Ah, sí, y no, es verdad.
No es que me...
Un poquito de lote, ¿no? Un poquito de lote, un
poquito
tal,
de lote
un...
Sí, sí. Y nada, eso, y lo que sí es extraño que cuatro bolis o dos pins y tal, pues no creo que sea dañino, pero sí que podría haber ser más discreto y el árbitro y por lo menos haber dejado la bolsa y sí. Meterlo. No era un regalo tan abultado como para meterlo en su bolsa particular, ¿no?
Sí, perquè Tomàs, després del que va passar al camp, doncs surts amb la bossa, la gent del Villarreal està calenta i ja tenim el pollastre muntat.
Sí, però han posat unes imatges, no sé quina televisió, que fa dos anys surt l'àrbitre d'un Villarreal, Real Madrid a una bolsa del Villarreal. Jo suposo que si no ho fa, que lo que diu el Dago, és allò de la mujer del César, pues que no li dona cap importància, perquè jo realment penso, ojo, que aquí a veure si estic amagant o penso que un tercer li pot molestar, ja. Si surten així aquest i fa dos anys i el de la setmana que ve, pues serà perquè no creus que és una qüestió normal i que no té cap importància. Vull dir, és que no, em sembla que no, és donar-li moltes coses que no les tenen.
Ja,
Creo que és, perdona, jo
sí, no.
Creo que és los nervios de este final ya en la jornada 24 de Liga, ¿no? Que creemos que eso se la están jugando Barça y Real Madrid a tope. Y claro, cualquier hecho, por mínimo que sea, te da pie a la suspicacia, a la sospecha.
El otro día en el campo de París Saint-Germain, a la prensa suelen dar y nos dieron una bolsa de deporte, una bufanda,
sí,
con los colores del París Saint-Germain y también del Barça, el escudo del Barça también, y otras veces unas pelotitas de esas que parecen de reglamento pero un poco más pequeñas,
sí,
es decir que
detalles
con la prensa.
De ahí tanta crónica a favor
del PSG, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco va para tanto, Dago, ¿no? Tampoco va también, ¿no?
Claro, 4-0 y tal.
Oye, y el típico pesebre que ahora no, con la crisis eso ha bajado mucho, pero antes yo me acuerdo que ibas a una rueda de prensa de prácticamente cualquier cosa y te daban un pequeño obsequio, ¿no? El típico pesebre que se llamaba, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y la Federación Catalana,
sí,
de fútbol, que te envía también para Navidad, detallitos.
Bueno, más allá de esto, Dago, el Barça ganó en el Calderón, que nunca es fácil, pero futbolísticamente yo creo que tiene mucho que mejorar todavía, ¿eh? Mucho.
Sí, por supuesto, que tiene que mejorar mucho, pero mejoró en actitud, creo yo, mejoró en coraje, en rabia, en lucha, ¿no? En ponerse el mono de trabajo y decir, bueno, aquí lo vamos a sacar, ¿no? Por la calidad que dicen que tenemos o que tuvimos y vamos a meter el pie, vamos a rascar como está rascando el Atlético de Madrid y vamos a pelear hasta el último minuto como pelea el Real Madrid. Y ahí la victoria, que yo creo que es verdad que no, que tiene que mejorar mucho futbolísticamente, pero por lo menos es reconfortante para su moral, para su imagen y para seguir ahí manteniendo la candidatura al título de Liga, ¿no?
Sí, para el Barça, Tomás, la victoria al Calderón era fonamental, perquè si no pràcticament la Lliga s'acabava, però ni el Barça ni el Madrid continuen estant fiables, eh? Tenim una mica la sensació de que en qualsevol moment es poden tornar a equivocar.
Sí, home, i a més, lo normal és que això, com deia el Luis Aragonés, sigui les últimes 10 jornades. L'any passat, quants punts li treia el Barça al Madrid? I va acabar tenint que guanyar Granada a l'últim partit de Lliga, però no s'escapava el títol. Sí. Això és molt llarg i és per tenir compte. Les comptes que podia fer un hincha del Madrid, doncs el Barça per tallar, nosaltres guanyem al Villarreal, també guanyem al Celta, 7 punts, 10 punts, perquè això no és normal. Però el normal és això, i més, doncs, quan realment tens tota la raó, doncs, que ni un ni l'altre estan compres per llançar coetes pel seu lloc d'aquest moment. Perquè una Lliga guanyada amb 5 o 6 jornades, això passa una de cada molts.
Sí, perquè a Villarreal, Tomàs, el Madrid, durant tres quartes parts del partit, va estar clarament dominat pel Villarreal, eh? Al final reacciona, però pel Madrid tenia molt mala pinta el partit.
No, el Madrid va ser el Madrid després del gol de Bale. El gol de Bale li torna a posar el partit i llavors, bueno, pues té té aquesta cosa que diu el Dago de la pelea fins al final, que normalment li surt i li va tornar a sortir. Ara, no és una cosa que tu dius, escolti, el Madrid a Nàpols, al tanto, si són 70 minuts deixats pel Nàpols. Pues això és un problema que tenen, no? I que realment o l'arreglen o passarà malament, clar.
Lo iremos comentando. Ho deixem aquí de moment, amics. Tomàs Guasch, de Roberto Escorcia, gràcies, us deixo amb el Bracafé,
Vinga, una abraçada.
Una abraçada forta.
Adéu, guapos.
Adéu, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Superant l'examen del Calderón, el Barça vol seguir pressionant el Madrid.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Ediciones Palabra, edita por primera vez en español, Atrapados en la Revolución Rusa, de la prestigiosa historiadora Helen Rapaport. Una magnífica crónica con el testimonio de extranjeros que vivieron el estallido en primera persona. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
I demà també juga l'Espanyol. Demà a la nit, a 2:15, Celta Espanyol afronta l'Espanyol aquest primer dels dos desplaçaments complicats que té ara, Celta i Villarreal. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Dia de prèvia, per tant, o sigui que tenim llista de convocats d'entrada.
Sí, avui de reentrenament, abans de viatjar, atenció, demà al matí a 2:15 cap a Vigo, demà estan citats tots a Sant Adrià, esmorzen i marxen amb autobús cap a l'aeroport i vol cap a Vigo. Quique Sánchez Flores s'endú per precaució a 20 futbolistes. Torna a la llista després de sanció Pape Diop, escau per lesió el porter Roberto. El suplent de Diego López serà doncs demà Andrés Prieto. Demà tindrem més temps per parlar de l'equip, però a veure si encertem. La setmana passada vam encertar amb David López al centre i de més.
Sí.
Tornarà Javi Fuego a ser titular al costat de David López al centre. Caicedo seria suplent, deixant lloc a José Antonio Reyes, així que el sacrificat seria Jurado. Roda de premsa de Quique. Un Quique que ha reconegut el bon moment que viu la seva plantilla i que un dels models a seguir és, per què no, el del Celta.
Bueno, rival directo en el que hemos convertido, que a día de hoy sea un rival directo antes del partido, no es un rival directo de principio de temporada. Ellos claramente ya entran en Europa la temporada pasada y vuelven a aspirar a Europa desde el primer momento, por lo tanto es un rival que nos gana en proyecto todavía, en tiempo, nos gana en competitividad, es un equipo que está muy hecho, buen equipo, con buenas individualidades, con una idea colectiva muy reconocible, con unos físicos importantes.
Diu Quique que les rotacions les farà quan l'equip estigui cansat, que de moment el veu bé, i que per ara tot ha de continuar igual. Ha reconegut, per cert, que Víctor Sánchez no arribarà tampoc al partit de dissabte a Villarreal. Els vol tots a tope per poder aprovar la signatura final de Lliga.
Lo sabremos en mayo, si merecemos o no. Queremos sobre todo sostener la idea de crecimiento. Sostener idea de crecimiento, yo creo que sería el concepto. Queremos mejorar constantemente y esa fe es la que nosotros intentamos trasladar siempre. Pero si seremos capaces de crecer más o menos, o si nos vamos a estancar en algún momento de la temporada, esa liga es tan exigente que es imposible saberlo.
Ja ningú defuig, per cert, tampoc l'entrenador, la paraula maleïda és aquella Europa que tant t'agrada.
Dejamos que la gente sueñe, que la gente nos nombre Europa, no nos asusta, que lo digan, y ojalá nos nombréis de aquí a final de temporada, porque será una señal buenísima de que el equipo está donde merece estar por historia.
Demà Balaïdos, per cert, el Quique ha dit que entre tots hem d'ajudar més els àrbitres, periodistes i entrenadors, jugadors, així que a veure si ens apliquem el cuento.
Prenem nota. Avui estem preguntant als oients d'aquests 6 punts que té l'Espanyol per davant, camp del Celta, camp del Villarreal, quants punts signarien? Quants signaries?
Jo signo 3.
3 de 6.
Signo els 3 de demà perquè intueixo que els àrbitres... Ara l'ajudaré molt.
No parlem d'àrbitres, que els 30 segons ja està rajant. Sí.
Que els àrbitres, li tornaran al Villarreal el que li van prendre l'altre dia i dissabte l'Espanyol ho pagarà car.
Molt bé. Recordem que l'Espanyol està només 3 punts de la 7a plaça, que en principi si el Barça guanyés la final de Copa donaria accés a jugar a Europa la propera temporada.
Sí, senyor. Hi ha 4 de la 6a que donaria més de tranquil·litat perquè l'espanyolisme pugui mirar la Copa amb més calma.
Sí, ja t'entenc, ja veig per on vas. Gràcies, Quique.
Adéu, àrbitre.
Tres coses més de futbol abans de la pausa per la publicitat. Pepe Mel, nou entrenador del Deportivo de la Coruña. José Ramón Aleixanco, nou director esportiu del València. I Jonathan Soriano deixa el Salzburg, deixa Àustria i se'n va a jugar a la Xina. Una pausa i després capítol poliesportiu.
En la rebaja final del Corte Inglés tienes un 70% de descuento en una selección de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines.
Un 70% de descuento.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Mira, un templo griego. Espera, a ver, ¿griego o romano? Sí, mira qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé. Yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido. Hasta el vuelo, Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y carpe diem.
VO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
A 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, cada dia en marxa des de les 3 i 5 minuts de la tarda. Parlem ara de bàsquet. Albert, esteu cuinant
sí.
Una nova entrega, una nova edició de Showtime. Avui amb minuts dedicats i de forma absolutament merescuda al Tenerife, que és el sorprenent líder
sí,
de la CB.
Quan fèiem la reunió de programa ens pensàvem què fem aquesta setmana. En una setmana on tornen les competicions, avui tenim Eurocup amb 3 espanyols, tenim la Lliga de Campions de Bàsquet amb l'Iberostar Tenerife, tenim jornada de l'Eurolliga amb 7 per davant pel tall, què fem? Doncs miràvem enrere i vèiem que fa 10 anys el sorprenent líder de la Lliga Endesa, l'Iberostar Tenerife, on jugó en català, per cert, Ferran Bassas, estava buscant el seu espai a la Lliga LEP. En 10 anys de la Lliga LEP de ser un autèntic desconegut a liderar l'ACB. Parlem amb el seu president, Félix Hernández, perquè ens faci la radiografia de com és aquest equip, la clau de l'èxit. Només 3.400.000 euros de pressupost per tot el club, inclòs el bàsquet base. D'això en parlem, dels moviments a la NBA de noms, de jugadors, d'equips. Calderón acabarà jugant al costat de Stephen Curry a partir de demà, que és quan pot signar per Golden State Warriors. Moltes històries més, una hora de bàsquet, més o menys, al voltant de les 7, 7:45 del vespre, a cope.es i els principals dispositius de descàrrega, per fer-ho fàcil, telèfon, tablet, ordinador, i ho podeu escoltar, ens fem grans, capítol ja 267.
No us ho perdeu. Gràcies, Albert, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
Well done. Com sabeu, tenim entrenaments previs a l'inici del Mundial de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, al circuit de Montmeló. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Molt bona tarda.
Estàs seguint aquests entrenaments. Ahir ens informaves des del circuit de Catalunya dels problemes que tenia pèrdua d'oli en el McLaren de Fernando Alonso, i avui què li ha passat al seu company?
Pues prácticamente algo parecido. Se llama Stoffel Van Dorn, es belga, es joven, es el nuevo compañero de Fernando Alonso. Y esta mañana ha tenido problemas con su coche y le han tenido que cambiar el motor, por el que ayer también se tuvo que cambiar el de Fernando Alonso, que le dio problemas en el depósito de aceite. Mañana vuelve a competir el piloto asturiano. Se esperaba que por lo menos en la pretemporada el McLaren 32 funcionase, no diese los problemas de anteriores ocasiones, pero lo cierto es que en dos jornadas van dos problemas. Por la tarde no ha vuelto a salir en la sesión que acaba en aproximadamente dos horas y por tanto el equipo inglés que vuelve a tener problemas y vuelve a perder un tiempo precioso para intentar mejorar ese coche que durante las dos últimas temporadas pues prácticamente ha dejado la estacada tanto a Baton como a Fernando Alonso. De momento, en esta segunda tanda de entrenamientos, Raikkonen primero con Ferrari, Hamilton segundo con Mercedes.
Las últimas temporadas han estat bastant desastres a McLaren, ahir problemes per Alonso, avui problemes encara més greus pel seu company. Demà tornarem a veure rodar Alonso, a veure si van una miqueta millor les coses. Quan acabarem amb atletisme, que tenim campionats d'Europa aquest cap de setmana.
Sí, de viernes a domingo en Belgrado, campeonatos de Europa indoor de atletismo. La representación española está formada por 34 atletas, 21 hombres, 13 mujeres, que parten con buenas expectativas después de la aparición de una nueva generación de jóvenes valores como Orlando Ortega, Óscar Usillos o Marc Alcalá, unidos a clásicos como Ruth Beitia, Kevin López o Pablo Torrijos. La representación catalana está compuesta por 6 atletas, Mar Alcalá y Llorenç Sales en 1500, Adel Mechal y Jordi Torrens en 3000, Cristina Lara en 60 y Esther Guerrero en 800. Hemos hablado con la atleta de Banyoles, que espera al menos estar en la final.
No em veig a la final, o sigui, m'agradaria molt ser-hi, lluitaré per ser-hi, però influeix un factor tàctic. A la final seria per mi un premi, un colfó a una temporada indoor pues, perfecta, i això hi ha arribat en el millor moment, i crec que lluitar-ho en cap altre moment hauria sigut tan bo com ara.
Los atletas españoles intentarán superar las dos medallas obtenidas en los últimos europeos de Praga 2015, aunque parece que a pesar de las buenas sensaciones no se acercará al récord de 12 metales logrados en Madrid 2005. Las principales opciones, Ruth Beitia en altura y Orlando Ortega en vallas.
No sé si una bona collita de medalles, però és una selecció molt nova, molt jove. Jo crec que està mentint l'atletisme un canvi generacional molt important, i portem molta il·lusió i moltes ganes de lluitar-ho, de donar-ho tot i d'estar el més endavant possible. Ara mateix el futur és bastant il·lusionant, però jo crec que això, que els que som ara, pues, tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes.
Europeo de atletismo, Belgrado Indoor, de viernes a domingo en la capital de Serbia.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Gil, com a especialista de la casa en atletisme, quina pinta fa això?
Fa bona pinta, perquè el panorama és una mica més obert. Anem cap a Mundial a l'aire lliure a l'estiu a Londres, i per tant hi ha atletes que definitivament passen de la pista coberta. Per tant, hi ha més opcions. Hi ha un primer graó, Ortega i Beitia, un segon graó on ficaríem Cáceres, Torrijos, Borja Vivas, gent que pot aprofitar l'oportunitat a la seva prova, i el que deia l'Esther Guerrero, aquesta nova generació, els Usillos, Marc Alcalá, la mateixa Esther Guerrero, sensacional va estar quan divava a Madrid, intentava el rècord del 1000, que sobretot l'objectiu en aquest europeu és que aprenguin a competir.
Ho seguirem durant el cap de setmana.
Hell, superstar! Probablement quan t'expliqui la història d'aquest senyor, l'Oliveros digui allò de qui gente lleva mi carro. Parlem de Daniel Norris. Aquest senyor juga a béisbol, als Detroit Tigers, de la MLB, la Major League de Béisbol. Va signar el seu contracte, primer contracte com a professional, el 2011, i ho va celebrar comprant-se una samarreta. No del Madrid, no del Barça, no, una samarreta de 12 euros.
No, home, humil.
Humil, sí, perquè a més podia haver triat una gran mansió per viure. No, es va gastar 9.200 euros en una Volkswagen. Aquelles caravanes, te'n recordes de la Dologuer?
Sí, sí.
Doncs aquest senyor viu en una caravana igual que aquesta. Per què? Perquè a aquest senyor li agrada molt fer dues coses. Pillar, agafar una bona onada i anar a surfejar, anar a fer surf, o prendre's, anar a perdre's, anar a la muntanya, fer senderisme, desaparèixer sempre que pot dels seus entrenaments. Aquest senyor, no és moco de pavo, guanya per temporada 2 milions d'euros i té l'ordre dita i expressa als seus agents que només l'ingressin mensualment 736. Jo això no m'acabo de creure, perquè amb 736 als Estats Units no arribes a final de mes.
No.
Però, escolta tu, com deia el meu profe de mates, ens ho diuen i ens ho creiem, eh? Daniel Norris, que gente lleva...
Estarà fent Guardiola, eh? Estarà fent Guardiola.
I con el resto, què hace?
Ahorrar.
Els seus fills, estalviar, es compra taules de surf... No ho sé, no ho he trobat, ja ho preguntarem tu. Escolta, que el Barça de futbol se la tindrà dues bases a la final de la Copa d'Espanya des del dia 9 a Ciudad Real, a Icardo i bateria, esquins de lligament lateral intern, genoll dret, bateria, luxació, acromioclavicular.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Gràcies.
Les 4.